orbitarà al voltant del Sol a 1,5 milions de quilòmetres de la Terra i permetrà estudiar, entre d'altres coses, la formació de les primeres galàxies i també de les estrelles de l'univers. Per tant, tot un prodigi. Així arribam a les 9:04, actualitzant notícies als serveis informatius de la Ràdio Pública. Tornem d'aquí una hora al punt de les 10.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, en Sergio Rigo i la resta de l'equip, vos donant la benvinguda a una edició especial de Font de Misteris. Una edició de les que nosaltres anomenem les rutes de Font de Misteris, on el que farem serà una sortida, una passejada sonora, perquè en aquest cas és que serà radiada, aquesta passejada, i que feim per, entre tots, conèixer una mica més de les nostres ciutats, pobles i llogarets, però sempre, sempre des del punt de vista del que feim Font de Misteris, a IB3 Ràdio. Bé, ja sabeu que el nostre acostuma a ser un punt de vista diferent, podem dir que més anecdòtic, més curiós, més misteriós, jo crec que, com a mínim, diferent. I vos explico molt ràpid. Ens trobam ara, tot tres, a la plaça de Santa Magdalena, i la idea d'aquestes passejades sonores no és una altra que fer-vos d'acompanyants, ja sigui de manera virtual, tractant de que visualitzeu per a on anem, i si no, de manera física. Si voleu fer el mateix recorregut amb un podcast, amb un programa gravat, bé, ja sabeu que el teniu a IB3 a la carta, a la plana web d'IB3, o a la nostra pròpia web, a fontdemisteris.com, on també penjarem tota la informació perquè pugueu anar per on nosaltres anirem avui. I és que, verdaderament, ara mateix estem a Palma, a una plaça que, pel nom, tal vegada no sigui massa coneguda. Haurem de dir millor a on som exactament. Estem a la plaça de Santa Magdalena i, com deia, hem de dir exactament perquè això queda en el final de la Rambla, si sortim, deixem enrere la part de la mà, i avall de la costa de l'Hospital General, que el seu nom és la Costa de la Sang, i de baix hi ha un carrer que es diu del Jardí Botànic. I si agafeu aquest carrer i volteu a l'esquerra, hi ha una plaça. I és aquesta. Estem davant, just davant de la porta principal de l'església de Santa Magdalena, just davant d'entrar en el carrer de Sant Jaume. I just aquí a Bonestem tenim davant la façana principal de l'església. Darrere nosaltres tenim l'imponent i misteriós edifici de la Misericòrdia. I de vora nosaltres tenim una estàtua d'aquestes de bronzo on surt un senyor que va vestit com a de religiós, però podem dir que d'alt nivell. I no hi ha per manco. És, jo crec, que després del cardenal Manacorí en la Dària, és un dels sillencs que ha assolit del més alts càrrecs religiosos catòlics. I que, a més, també crec que és digne de tenir el seu moment a Font de Misteris en aquestes rutes sonores, com a mínim per la curiositat de la seva decisió, un pic hagués mort. Ell, que va fer construir i pagar de la seva butxaca la capella on romanen les restes incorruptes de la Santa Illenca, na Caterina Tomàs, ara parlarem d'ella, però crec que no vos imagineu com parlarem d'ella. Però ho deia perquè na Caterina Tomàs és aquí dintre, dins d'una capsa de vidre, a la vista de tothom, amb el seu cos incorrupte, I està així aquí perquè ho va manar precisament el cardenal Despuig. Però és que també va manar que el seu cor, del cardenal, un pit mort, clar, fos també ficat dins un pot i posat als peus de la santa. I això és a dintre de l'església. Però a la part conventual hi ha molt més per dir. Per exemple, aquí també va haver un dels primers hospitals de la ciutat. Estem parlant de principis del segle XIV. Juntament, per exemple, amb el de Sant Andrés, que era cort. Però tenim, segons va publicar el cronista Bestard, una història que no deixa de ser curiosa. Ell diu que la va treure a la llum l'historiadora Aina Lesen i ens narra uns fets de 1637. Ens diu que l'heroi de la guerra dels 30 anys, en Miquel Ballester, en aquell moment de 1637, nou comte de Llamans, idò, aquest senyor tenia problemes amb la seva dona. Pot ser que fos per tractar-se d'un d'aquells matrimonis de conveniència, però el cas és que en un viatge d'aquest senyor, ella, la Margarida Despuig, va decidir separar-se d'ell i entrar en el convent de Santa Magdalena, que, per cert, aquest convent, des de 300 anys abans, hi havia una curiosa ordre de que no podien entrar homos. Això ho hauríem d'investigar. I de... ell li diu per carta a la seva dona que es deixi de convents i que cap a casa. Però ella li va dir que no. Així que ell torna precipitadament cap a Mallorca i no se li passa un altre pas cap que la matinada del 16 d'octubre de 1637, amb un bon grapat d'homos armats amb arcabusos, assaltar aquest convent. Varen escalar, varen entrar per la força, rompent la clausura, hem d'imaginar la situació, i tot per treure d'allà a la dona d'aquell comte. Les monges, fort i no em moguis, no varen dir ni pruna. Amagaren a la seva nova companya, però el que sí varen fer va ser tocar les campanes de matinada. Imaginem una ciutat silenciosa i comencen a sentir l'alarma del convent. Poc després, esglésies, els altres convents, na Figuera de Cort, na Eloi de la Seu, començaren a sonar. Sembla que va ser gros. En aquesta crida acudiren un bon grup de forces d'ordre públic i els assaltants varen ser detinguts. Ella va seguir el convent i ell va haver de fugir. Se'n va anar a Barcelona, on va morir l'any següent. Bé, un verdader dimoni, no?, aquest tipus. Com havia de ser aquest individu? Però anem amb altres dimonis. Aquests, tal vegada, més com imagineu, però no com vos podeu fer idea.
I clar, si xerram d'aparicions del dimoni a les nostres illes, hem de xerrar de na Sor Tomaseta, de la nostra santa més famosa. Si anem de ves l'any 1537, quan la Sor Tomaseta era una nina d'encara, no tindria 6-7 anys, va ser quan se va topar per primera vegada amb es maligne. Resulta que sa mare la va enviar en esquerrer a fer unes feines i sa nina, mentre es tornava cap a casa seva, se va topar amb una estranya figura. Resulta que sa nina havia de comprar una espècie de tortell o un pot de pa, depèn de sa versió, per entregar en el primer necessitat que trobés. I clar, en veure aquella manot, tot d'una se'm va costar donar-li. Però en estar ben a prop, veu que aquella figura se torna negra i de proporcions gegantines, de més 3 metres, i ella cau en terra sense sentit. Una vegada la nina en terra, el dimoni desapareix i ve ajudar-la la santa Catalina de Siena, que l'acompanya de sa mà fins a casa seva. Aquesta va ser la primera de moltes altres aparicions. Per exemple, un altre interessant és quan ja na Sor Tomaseta viu a Palma, en el servei de sa família i sa fortesa, mentre espera les gestions del pare Castanyeda per tal d'entrar a un convent. Segons pareix, una d'aquelles vegades en què sa Lota esperava que religiós vengués per tractar assumptes de s'esperit, idò, qui va aparèixer no va ser en Castanyeda, sinó el dimoni disfressat com si fos pare, i va tractar de tentar-la carnalment. Ella, clar, com és natural, s'hi va oposar. I el més curiós és que quan la fi, a l'any 1550, aconsegués entrar a Santa Magdalena, aquí on estem, no acaben de fet ni d'en fora ses bregues amb es maligne. Comença, naturalment, com a novícia, i lo sorprenent és que durant els més de 2 anys que dura aquest noviciat, na Sor Tomaseta era moltes vegades apartada de ses companyes per sa mare superiora, que tenia por de que tant de contacte amb lo sobrenatural li hagués afectat el cap. Des de 7 anys més que va passar na Sor Tomaseta dins el convent, fins que va morir, poden destacar unes quantes aparicions demoníques més. Segons recorda, per exemple, el cardenal Desputs, ara en parlaven d'ell, una de les coses que solia fer-li el dimoni era, a la cel·la on descansava, pintar-li per les parets multitud de déus pagans, grecs i romans, per tal d'espantar-la, si bé pareix que no era gaire efectiu. També, durant aquest temps, se li apareixia en forma de drac, d'esperit i fins i tot de granot.
Bé, i d'aquí la cançó aquella que diu això de que el dimoni vos cerca. Probablement no imaginàvem fins a on era literal la lletra d'aquesta cançó tan coneguda a Mallorca. Que, per cert, un dels seus biògrafs va ser precisament en Desputs, aquest de l'estàtua a la porta de l'església, en el que ara diem adéu, perquè mos anem cap a la sang. Nosaltres anirem per les escales de la costa de l'hospital, que hi ha a la confluència del carrer del Jardí Botànic amb el de Can Cavalleria, però, si voleu, també se pot pujar pel carrer que he dit abans, de la costa de la sang. En qualsevol cas, el que feim és dirigir-nos cap a la plaça de l'hospital, on a la dreta tindrem la part de dalt de l'edifici de la Misericòrdia, que és un d'aquells punts, no ens cansarem de dir-ho, on si verdaderament hi ha misteris tipus paranormals, aquest lloc els hauria de tenir. Així, no s'estrany que hi hagi qui digui que aquí, a la Misericòrdia, es veuen estranyes figures, espectrals figures, o que et senten renous, bé, que hi ha, en definitiva, allò que es coneix com a fenòmens estranys. Hem de pensar que això ha estat un hospici, ha estat casa d'acollida, ha estat el que es deia manicomi, també cementiri, presó, una mica tot allò més lúgubre, no? I, afortunadament, a dia d'avui, sí, un imponent edifici, però ara en sales d'exposicions, en biblioteques i molt més, i tot relacionat amb la nostra cultura. Però qui sap si també amb fenòmens paranormals. Però no és de la Misericòrdia que volem parlar. Abans d'arribar al centre de la plaça, just davant de l'hospital, voltant cap a l'esquerra, i així arribam en aquest estret i íntim carrer de Catany. I aquí la pregunta és: qui era aquest Catany que dona nom en aquest carrer, Borja?
Idò, abans de res, dir que és un personatge que jo crec que poden qualificar sense dubte i sense por equivocar-nos com entre els més espectaculars de la nostra història. És el pare, teòleg Bartomeu Catany, que és que nom, don nom en aquest carrer que estem aquí de vora, i resulta que ja d'entrada hi ha dubtes molt serios sobre el seu origen. N'hi ha qui diu que és a Felanitx, altres és un major, i altres a Palma. La qüestió és que va néixer a finals del segle XIV, sense que se sàpiga tampoc en certesa l'any exacte. Sigui on sigui, és la manca important. D'ell hem de recordar coses molt interessants. Va ser franciscà, i a més va ser el fundador tant de l'Hospital General en 1456, que va servir per unificar tots els petits hospitals de Palma en un, com el de Silesi de la Sang, la tenim just aquí a la vora, que està en el seu interior. Va fundar també l'antic convent de Jesús Extramurs, de les quals les poquetes ruïnes que queden estan dins el recinte de l'actual hospital psiquiàtric. Crec que qualque cosa hem comptat damunt d'això. Se compta de, per exemple, que va gaudir de ni més ni manco que es do de la profecia. Un d'aquells vaticinis va ser que mai en sa història un germà de la seva ordre cauria en mans dels pirates sarraïns. I bé, si feim cas de lo que diu en Folió, de qui tenim passat d'aquesta informació, tres segles després de la mort d'en Catany, la profecia encara seguia vigent. Un altre episodi relacionat té a veure amb una gran fam i una enorme carestia de blat que hi havia a Mallorca. Sembla que sí que hi havia existències, però que els guardaven en secret un mercader que els volia revendre a un preu molt desorbitat. Segons pareix, aquells dies el pare aquest any va predicar a la Seu, a la catedral, i tan profundes van ser les seves paraules que tots els feligresos allà reunits van esclatar en plors implorant el perdó pels seus pecats. En aquest any, naturalment, els va perdonar. I amb això, que han sortit tots del temple, passa lo impensable. A lo lluny, per l'Orient, i sense que ningú sàpiga molt bé d'on venen, apareixen dos vaixells carregats ben plens de blat. I què passa amb aquell blat que guardaves comerciant? I que de cop i volta s'apodreix i es envaït pescuts. Una altra característica sorprenent del pare aquest any seria la seva capacitat per teletransportar-se al manco per viatjar a increïbles velocitats. Quan feia ús d'aquest singular poder, al seu voltant sortien llams i llums molt estranyes, i tot d'una en un instant ja estava a Eivissa o a Menorca per dur a terme la seva tasca pastoral. De fet, seguint amb un furió, li deien el nom de el sol mallorquí, perquè igual que sastre rei, desprenia llum i ratjos. Va morir a l'any 1462, gairebé sense veure acabades les obres de l'hospital, i va ser enterrat en el convent de Jesús, del qual, com deia fa un moment, només queden restes avui. I resulta que 15 anys després, quan van anar a enterrar a la mateixa tomba un altre religiós, el pare Llobet, un lulista, i el va trobar, el van trobar en aquest any, que encara estava perfectament conservat, sense cap rastre de putrefacció. I davant tant miracle va seduït a l'Iglesia de la Sang i, bé, aquí continua. Si qualcú vol fer una ullada, la tradició diu que és exposat dia 1 de novembre. Darrerament no se fa, és cert, per diversos motius, però encara roman aquí enterrat. I, per cert, diuen també que molts de malalts que s'acosten en el seu sepulcre i el toquen se curen de tots els seus mals.
Tant de bo fos cert. I damunt d'aquesta enigmàtica i prolífica en fenòmens estranys figura tot el que mos queda per dir d'aquest home, el pare Catany, en tantes històries al seu darrere. Seguim avançant per aquest mateix carrer en el que, pel que hem entrat des de la plaça de l'hospital, que és el carrer de la Pietat. Poc hem avançat, també ho dic, perquè mostram ara davant del número 7, on l'any 1591 es va fundar una piscina. 1591, una piscina. Bé, no. No es va fundar una piscina. Es va fundar la casa piscina espiritual de la Nostra Senyora de la Pietat. Però jo crec que no nedaven, no, Borja?
Bé, la veritat és que el nom és bastant bastant curiós. En realitat, lo que feien era banys, diguéssim, capbussades, però espirituals. La de piscina era per banyar ses ànimes. Una cosa molt simbòlica. Idò, qui s'allotjava en aquest indret? Idò, aquí eren recollides ses anomenades dones extraviades, és a dir, ses promiscues, prostitutes, etc., que volien o eren forçades a donar un nou rumb a la seva vida. Per aconseguir-ho, el manco, per intentar-ho, aquestes dones estaven sotmeses a una dura disciplina per part de ses monges que aquí vivien. I fins en el punt de que aquestes dones que en principi ingressaven en aquesta institució de manera voluntària estaven privades de cant durant 3 dies a la setmana. Feien dejuni complet els divendres. Tenien jornades dedicades en el càstig corporal i a l'oració. I per quedar completament rehabilitades, havien de passar aquí tancades, baix aquesta disciplina, ni més ni manco que 5 anys sencers. Per descomptat, com ja ho vas poder imaginar, moltes dones no aguantaven aquest suplici i preferien tornar a la seva mala vida d'abans. D'altres, clar, morien durant aquest període. Hi havia també, això sí, les que manco, que sortien després de 5 anys de tancament completament reformades i, en el final, el que feien era prendre els hàbits per dedicar sa vida a Déu. I què passava si una dona aguantava a 5 anys però no estava del tot reformada? I tot que, senzillament, havia de continuar en sa rutina de dejunis i sacrificis fins que ses monges ho trobessin necessari. Ara anem, si voleu, fins a l'any 1832. No fa tant de temps, per recordar una història curiosa. Per aquí tens, aquí vivia una monja, que nomia Maria Rosa Viau d'Avinyó, que havia fugit a Mallorca durant la Revolució Francesa i després s'havia quedat. I d'obre, en aquest any de 1832, concretament l'11 de febrer, aquesta monja va morir. I el seu sobrenom, que era la monja francesa, passa a ser la monja santa. I això, a què se deu? Idò, en el fet que després de morta, el seu cos va ser exposat aquí mateix perquè el poble ho venerés. I va estar sense corromper-se 15 dies sencers, mentre la gent feia llargues coes per veure-ho i presentar-li els seus respectes. Coes, per descomptat, que no eren pacífiques. Hi havia pregues, baralles distintes, disturbis... Fins i tot les autoritats van haver d'intervenir i repartir garrot en més d'una ocasió. Finalment, les autoritats, en aquest cas eclesiàstiques, decideixen enterrar-la aquí, a l'interior de l'edifici, i així evitar nous disturbis. Però el més curiós és que, segons pareix, encara no s'havia començat a corrompre. Pot ser, a dia d'avui, si s'obrit la tomba, la monja francesa encara mos... no ho contemplaria, perquè no mos veu, però ja m'enteneu, de manera de l'aspecte, diguéssim, de mòmia natural. I, per cert, entre altres coses, se diu que tenia es poder per levitar. I que ara, a dia d'avui, això sí, de tant en quant, compareix per aquells passadissos de l'antiga casa piscina espiritual de la Pietat en forma de fantasma.
Bon Nadal! Aquesta és una comunicació del govern de les Illes Balears. Les energies renovables fan que aquestes illes siguin més sostenibles i que la teva factura de la llum sigui més econòmica. I ara, amb les ajudes de transició energètica, són més accessibles que mai, perquè disposes de subvencions de fins a 7.000 euros per a vehicles elèctrics o híbrids, de fins al 70% en instal·lacions de climatització o de fins al 35% en plaques solars per a empreses. Sol·licita-les a ajudesenergia.caip.es. Energia per al planeta i per a la teva butxaca. Bon Nadal.
I aquí millor no trobar-se ni en forma de fantasma ni de cap de ses maneres és a un altre personatge. Personatge històric que, a més, ara, després d'un segle, torna a estar com a de moda. No exactament de moda, però sí que s'ha donat més a conèixer i que, en el cas d'aquest personatge, la majoria de gent no sap que va estar per aquí. Quan dic per aquí, no ho dic només per les nostres illes, que també, sinó perquè va estar passejant per aquest carrer a Bonestem, segons la premsa de l'època. Jo crec que és una de les històries més repulsives i esgarrifoses de les que han contat mai a Font de Misteris, Sergio Rigo.
Sí, aquí, Xema, ja que estem caminant per aquesta zona, no podem deixar de mencionar a la coneguda com a vampiresa de Barcelona, l'Enriqueta Martí Ripollès, que a final del segle XIX i a principis del segle XX va actuar en el barri del Raval, de Barcelona, i que tradicionalment se l'ha acusat de segrest, proxenetisme i assassinat en sèrie de nins. Segur que l'audiència ja coneix en aquest enigmàtic personatge. I de la pregunta és, va estar a Mallorca, concretament a Palma? I de la premsa de l'època diu que sí. Mentre anant caminant, tenc unes notes aquí, i a mi que vos pareixen. Diari de l'Almudaina del 22 d'abril de 1912. Com ho recordaran nostres lectores, al ser detenida en Barcelona Enriqueta Martí Ripollès i su esposo Joan Pujoló, como secuestradora de niños, cuyo proceso llamó gravemente la atención, nuestro activo corresponsal nos comunicó la noticia de que la referida mujer vivió en Palma, dedicándose a la compra de muebles antiguos cuyo comercio tenía establecido en la calle del sindicato. Según resulta de los datos adquiridos, la Enriqueta Martí y su esposo vinieron a Palma en el mes de marzo de 1907, donde permanecieron hasta el 10 de abril del mismo año, en el que embarcaron nuevamente a Barcelona. En la segunda quincena del mes de marzo del referido año, el Pujaló, acompañado de una señora elegantemente vestida, se presentó en la casa número 6 de la calle de la Piedad, conocido por Cano Boloni, comprando por cuenta de aquella una sillería cuyo importe satisfazo la señora exigiéndole el Pujaló una comisión. Por aquella misma fecha, el Pujaló y la referida señora adquirieron una partida de muebles de una familia aristócrata de esta capital, entre ellos diferentes cuadros antiguos, satisfaciendo por todos ellos unos 20.000 duros. Veieu escoltat, calle de la Piedad, just aquí on estem ara, en el número 6. Què vos pareix?
Idò, jo personalment me pareix que 20.000 duros l'any 1907 eren molt de duros, però molts. I a part, també m'apareix que, com deia, és un dels personatges i de les històries més ferestes que coneixem. Hem de pensar que quan l'aglapiren varen trobar restes de nins dels que ni si tan sols se sabia els noms, ni quants va arribar a assassinar, perquè se feia desaparèixer els seus cossets. Però el resum és que es dedicava a segrestar nins i nines en les més fosques intencions que puguem imaginar. I després els feia desaparèixer, clar. Ja dic, terrible. I mentre anàvem contant això, hem arribat en el carrer de la Concepció, que és el que es creua en vez de la Pietat. Voltant cap a l'esquerra, on directament tenim l'església i el convent de la Concepció, on a dia d'avui encara custodien algunes curioses peces d'art sacre amb molt de misteri al darrere. Misteri, però també llegenda, clar que sí, Borja.
Clar, ara anem amb un altre assumpte, en aquest cas miraculós i sorprenent. Aquí, en aquesta església, a la Concepció, se guarda una curiosa talla de fusta que du per nom el Crist de Noguer. I quina és la seva llegenda? Idò, estigueu atents. Pel que sembla, pel que apareix una monja del convent de Santa Margalida, el qual estava just en el principi del carrer dels Oms, i que avui en dia és una capella castrense, i de tenir un gran interès amb un Noguer que tenia al seu jardí una bona amiga seva, una veïnada, que nomia Catalina. La monja tenia gran interès en sabre, ja que volia fer d'ell alguna imatge, alguna representació religiosa. I com no tenia dobbers, idò crec que aquesta fusta seria perfecta per això. Per aquest motiu, li va demanar a Catalina, a la seva amiga, que li obsequiés en sabre. I clar, per la monja, el motiu no podria ser més noble, però en Catalina se va negar rotundament, al·legant que aquest arbre, en les seves abundants fruits, és a dir, les nous, li permetien subsistir tot l'any. Però què va passar? Bé fruit d'una coincidència, bé fruit dels designis divins, l'any següent, l'arbre només va donar un fruit, una sola nou. I per si fos poc, va ser partit en dos per una tempesta. En aquell moment, la Catalina va anar en el convent, a Santa Margalida, i li va donar a les monges el fruit. A més, els va dir que podrien anar quan volguessin a cercar el tronc, ja que no els servia per res. En aquest punt és quan comencen de veure les sorpreses. A l'enviar a serrar el tronc abatut, un fascinant descobriment. En el seu interior van trobar una talla de Crist del Bon Jesús de bon tamany i en les branques de sabre formant els seus braços. Immediatament va ser col·locat a la capella del convent i ràpidament se'l van començar a atribuir miracles, per exemple, per la curació d'una nina amb paràlisi que nomia Maria. Se diu que quan més actiu està aquest Crist entre cometes, que, per cert, ara se guarda aquí dins la Constitució des de 1837, és el dimecres sant. És quan realitza més miracles, per dir-ho. I per si fos poc, aquest dia sua i inclina el cap més de lo normal. Si no teniu feines, jo crec que ja sabeu que podeu fer.
Quin dia havies dit això?
És dimecres sant.
I de prenent nota. Però no acaba aquí, perquè ara en Borja mos ha dit que aquell noguer que donava tant de fruits, aquell any només se'n va donar una única nou. I quan la varen obrir, va resultar que es varen trobar amb una sorpresa, perquè a cadascun dels greix de la nou hi havia unes representacions. A una banda l'imatge de la Mare de Déu dels Àngels amb el nen en braços, i a l'altra, un Sant Crist, el mateix Crist, no? La representació del mateix Crist entre Sant Joan i la Mare de Déu. I també ho tenen aquí, en el Convent de la Concepció, com també tenen una representació de la coneguda com la Santa Fas. Una Santa Fas és una verònica, és un bocí de tela que representa la imatge de la cara del bon Jesús. El seu origen seria que el bon Jesús, a la pujada en el Calvari, en el Via Crucis, s'hauria aixugat la suor amb aquest bocí de tela que li hauria deixat na Verònica aquesta. D'aquí que també se la conegui en aquesta tela amb aquest nom, Verònica. I una d'aquestes representacions feta de manera miraculosa també és aquí, en el Convent de la Concepció. I aquesta relíquia, que va tenir un origen estrany, perquè diuen que es va crear tota sola, ella, amb un vespre, i va arribar a Palma, sembla ser a mitjan del segle XV, encara que no et sap en certesa l'any en concret. Es casa que arriba des de Roma i va ser dipositada en el Convent de Santa Margalida. I allà va estar fins al segle XIX, amb una gran veneració per part del públic que va propiciar que quan la relíquia es treia en el carrer en uns dies determinats, es posessin paradetes en el voltant del convent. Després es va dur cap aquí, cap al convent de la Concepció, com deia, des del convent de Santa Margalida, estem sempre parlant de Palma, això va ser per mort de les conegudes com les desamortitzacions de Mendizábal, i a partir de llavors, les paradetes de l'actualment també coneguda com a Fira del Ram, en lloc d'estar a l'actual carrer de Sant Miquel, es varen començar a posar aquí, en aquest carrer, perquè a partir d'aquell moment era on treien aquesta peça que, com he dit, tenia molta afluència de públic. I, clar, hi havia qui aprofitava per fer negoci, no? Tant de negoci, com que omplien aquest carrer cap a baix, en sa mateixa direcció cap a on ara estem caminant nosaltres, que és fins a on està encara és la font del sepulcre. Però era tanta sa gent que va fer que se n'és estenguent aquesta fira. I com que no hi cabien, varen optar per traslladar-la a la plaça de l'Hospital, on hem estat abans. I d'allà es va anar ampliant fins a la Rambla, per la Costa de la Sang, i després ja varen dir, bueno, idò, la deixam a la Rambla, on es va celebrar la Fira del Ram més de 100 anys. Cada any es celebrava allà, a la Rambla, per després ja anar a altres parts de la ciutat més amples. I bé, fins a dia d'avui, que ja sabem tots com és la Fira del Ram. Però crec que és curiós, no?, que començàs per l'exposició d'un bocinat de tela amb un origen supranatural que es diu menjar de rams, se posava en exposició pública. Però hem dit que anaven en direcció d'aquesta anomenada font del sepulcre, una font molt desconeguda, crec jo, que, per cert, font del sepulcre. Per aquest carrer n'hi ha un amb un nom que, encara que sembli normal, és enigmàtic, perquè és el carrer de Baró de Santa Maria del Sepulcre. I per què dic que aquest nom tan senzill d'un baró és enigmàtic? I d'és enigmàtic perquè ningú sap qui era aquest baró. Crec que és molt sorprenent tenir un carrer, a més, fet en els anys 50 del segle XX i que ningú sàpiga l'origen d'aquest nom. I si vaig errat i si qualcú sap el verdader origen i pot demostrar el verdader origen, li agrairem que mos ho faci sabre, perquè ja dic que ningú sabia, ningú sap qui era aquell baró Santa Maria del Sepulcre, el que fa referència al nom del carrer d'aquí de vora. Però ara estem just davant de la font del sepulcre, just davant també d'un antic camp de llimoners, de llimones. Però, Borja, per què estem aquí?
Idò, aquesta és la darrera font que queda en peu a la nostra ciutat de les 12 que teníem a l'edat mitjana i que estan recollides en un document de 1383, data del segle X, època de la dominació musulmana, i en el costat d'ella s'aixecava una de les múltiples mesquites de Medina, Mallorca. Una vegada conquerida la ciutat pels cristians l'any 1229, la mesquita se va cristianitzar, convertint-se en l'església dels cavallers del Sant Sepulcre. És en aquest moment quan la font pren l'actual nom, és a dir, Font del Sepulcre. I de d'on ve? I de la tomba dels dos cavallers Montcada, en Ramon i en Guillem, bons amics del rei en Jaume I, i que van morir en combat a la primera batalla després del desembarcament. Van ser aquí sepultats, ja que aquesta part de ciutat es va tocar a la família en el repartiment, i aquí van estar dormint el seu somni etern fins que van ser traslladats a Tarragona, en el convent de Santes Creus, que era de la seva pròpia família i l'havien fundat temps abans de l'any 1150. Però què va passar en l'iglesi que aquí teníem? Per què ja no la veiem? Idò, és a causa de les famoses desamortitzacions del segle XIX. L'any 1843, perdó, el temple es va convertir en tallers i en habitatges. I poc després, com per causa d'ira divina, no va quedar cap resta de la construcció, ja que va ser devorada per un terrible incendi. Abans de continuar, però, si voleu, un detall macabre i desagradable sobre la font. Anem ara a l'any 1459. Aquí se va cometre un terrible assassinat. Un home, un tal Bartomeu Cantarelles, va assassinar ni més ni manco que el seu cunyat, que encara era un nin, tirant-lo per la font perquè s'ofegués. I quin va ser el motiu? Simplement que la seva dona heretés tots els béns que hagués heretat el nin per fer simplement de ser fi home. En Bartomeu, presa de remordiment, va confessar, se va entregar i va ser condemnat a mort. El van penjar a les forques permanents que tenien col·locades en el port. I després, com a escarni i burla pública, després de la mort, se l'enduen a altres forques situades en el pont d'Inca i allà el tornen a penjar i deixen-lo allà una bona temporada. Mira que érem animals, no vols sembla?
Totalment. I també tornant a dir que com t'agraden els crims, també t'ho dic. Fa un moment he dit allò de que ningú no sap qui era aquell baró de Santa Maria del Sepulcre, nom d'un carrer que, com he dit, no se sap qui el va posar. Però a vegades els noms potser no semblin el que podria ser. Un cas, per exemple, a ses del carrer cap a on estem anant ara, que ara ja entram en aquest carrer, que surt d'aquí mateix, deixam es bon enrere, darrere, per entendre'ns, i pujam un pan metres des de la font del Sepulcre i voltant cap a la dreta. I d'això és el carrer de l'Ermità. I podem pensar que es deu ser tal vegada per qualque ermità que va viure aquí. I del més evident, pot ser que no sigui la vertadera causa, perquè podria ser que fos perquè hi vivia, a mitjan del segle XVII, un italià que era seu nom era Pietro Salernitano, i d'aquí el nom. No sempre té per què ser el que sembla. I aquest senyor, en Salernitano, vivia aquí. I parlant de viure aquí, 300 anys després, el qui va venir a viure va ser un que va acabar sent part de la història illenca, de la tràgica i també morbosa història illenca. Perquè aquí va viure, i quelcom més, el jo diria que darrer illenc ajusticiat. Estim parlant del menorquí Pedro Tudurí Vidal.
Ara anem amb una història molt més recent, molt més terrible. És, segons com ho miris, és terrible, sí, però també apassionant. Dic segons com ho miris a parts iguals. Anem a recordar com deies, Xema, l'últim condemnat a mort a la nostra ciutat i quin va ser el motiu. A l'estiu de 1944, en Pedro Tudurí feia feina a una tintoreria en el carrer Hort d'en Moranta. I resulta que per aquell temps se va presentar per allà un home anomenat Bernadí Ramis, d'uns 60 anys. Va aparèixer en un negoci per reclamar uns dobbers d'un lloguer que li devien Tudurí. I la cosa se va anar com encalentint i ho van discutir violentament. Què va passar? I don Tudurí li va clavar a l'home un munt de cops ràpids, forts i precisos en el cap amb una gruixuda barra de ferro. Tot això li es crani. I sense més va sortir desestimament per tornar a casa. En el matí següent, en tota la sang freda del món, va tornar a la seva feina, va recollir el cos del mort i ho va anar escortant a poc a poc i després ho va cremar, les restes a la caldera del local. De fet, hi ha un detall molt macabre, i és que com els trossos no hi cabien bé, en Tudurí els anava empenyent amb un pal fins que entraven. A partir del dia següent, que ja no hi havia cap resta del mort, va començar en Tudurí mateix a estendre el rumor de que havia marxat a atendre negocis a Barcelona i ningú va sospitar. L'any següent, 1945, En Touré decideix muntar en els baixos del lloc on vivia, just en el carrer on mos trobàvem ara, en el carrer de l'Ermità, una taverna ruïnosa. Que en poc temps va mostrar com un mal negoci que només generava pèrdues. Per això ho va decidir traspassar. Aquí, idò, a un matrimoni català i emprenedor que se va fer càrrec del negoci pagant 300 pessetes mensuals. Per aquest tot una se n'adonen també que no és rendible i decideixen rescindir el contracte. Però, clar, en Touré s'hi oposa. Aquesta situació se perllonga durant 2 mesos, fins que en Touré traça, diguéssim, un pla. Conviden el marit, en el Marcial Jiménez, a la tintoreria per aclarir un assumpte i una vegada allà repeteix el procés que havia duit a terme 2 anys enrere. Això és cot terrible, se n'escapa amb una barra de ferro i mort. I així havia arreglat la meitat del problema. Ja és que a vespre va cercar sa dona, una Valentina, la dut també cap a la tintoreria i allà mateix, un cop en el cap i morta. Després va juntar els cossos i va partir cap a casa seva. Allà, aquí, li va dir a sa seva dona i a ses seves filles que està cansat i que se retira a dormir perquè l'endemà diumenge, d'hora, ha d'acabar feines a la tintoreria. I així ho fa. Diumenge a les 6 del matí se'n va a la seva feina i fa desaparèixer els cossos, trossejant-los i cremant-los. I patent després torna a repetir aquella història de que els desapareguts han marxat, han discutit i han tornat a la seva Barcelona natal. És un crim que hauria quedat sense resoldre, però no va ser així. Resulta que un antic client d'aquella ruïnosa taverna, un tal Agustí, va reparar en què l'assassí no duia posada roba seva. Va poder identificar que era roba del difunt Marcial. Així que va denunciar i poc després, 1947, en Touré és detengut. A l'any següent comença el procés que s'allargaria en els temps fins al mes de febrer de 1951. En Touré, després d'un bon grapat de testimonis i proves incriminatòries, va ser condemnat a mort. En aquell moment va arribar a Palma el botxí que venia de Valladolid. Durant la matinada del dia 20, en Touré va ser ajusticiat mitjançant el famós garrot, el garrot vil. Abans de continuar, però, deixeu-me llegir una petita frase que va dir el mateix Touré durant el judici en relació amb el seu segon assassinat i crec que mostra molt bé el caràcter del personatge. Diu: le cité para que fuera a la tintorería. Le cité con la intención de matarle. Marcial no tenía un arma para defenderse. Sin embargo, al ver que me daban empujón, cogí aquel hierro y le di un golpe en la cabeza.
I ara deixem en Touré, però, si pot sembla, seguim amb el tema. Ens quedam amb la història del botxí, perquè com havia de ser un botxí, que devia passar pel seu cap. I en aquest cas, el que va haver-se de fer càrrec de donar garrot en Touré va ser en Florencio Fuentes Estebanez, un home de la ruralia palentina que compaginava la seva feina al camp en la de botxí, i com ha dit en Borja, el van fer venir de Valladolid per dur a terme l'execució. Després d'haver causat la mort en Touré, en va fer qualcuna més. La darrera va ser l'any 1953, a Vitoria, on va executar a Juan José Tres Palacios. En aquest cas, el reu li va posar fàcil, perquè resulta que s'havia convertit de manera molt fervorosa en el cristianisme, el reu, no el botxí. I quan el capellà li demanà en Fuentes que anés alerta a l'hora de donar garrot en el presoner, en un moment màrtir, podríem dir, aquest, en Tres Palacios, li digué: no tenga usted ningún cuidado, hágame todo el daño posible. Imagineu, que encara va tenir sort perquè en aquest cas va ser ràpid, perquè no sempre era així. De fet, en Fuentes, el botxí, va sol·licitar un canvi en escolleria que s'emprava per fer tu a terme esgarrot, perquè textual deia: sovint deixava esquitxos i bocín de pell al pal. I clar, això és ferest. Això és el que va dir. Així ho va definir ell, no? Un home que, a més, fanfarronejava d'haver estat en qualque ocasió i de manera totalment voluntària haver estat no massa fi ni massa ràpid amb el garrot quan la víctima abans li havia increpat o fes amb insults. Lo trist d'això és que no eres únic botxí que sembla que fes això. I en el cas d'aquest, segons qualque biografia,
tenia un caràcter difícil i estava una miqueta desequilibrat, no? I si a més te dediques en això, no ho sé, no? Però imagineu, tampoc se sap la quantitat de gent que va haver de matar, no? Però en un cas d'una atacada, l'any 1944, va haver de justiciar a 9 de cop, no? I a poc, amb els temps, aquell home que, com he dit, fanfarronejava, que, imagineu, no?, amagava el garrot, que era la seva eina de feina, l'amagava sota el seu propi llit, no? I d'aquest home va anar agafant por i respecte en el que feia. Començava a excusar-se per no fer la que era la seva obligació. Tant és així que fins i tot va ser expedientat i condemnat a presó per haver-se negat a dur a terme execucions. No va entrar a presó, però va començar a decaure, eh? I en el final va acabar tot sol, sense amics, sense el recolzament de sa família, separat, arruïnat. En els darrers moments, a sa seva vida es dedicava a viure d'almoina. I finalment, una matinada de 1971, es va penjar d'una usina. I aquesta vida tan diferent, tan atípica, tan estranya, tal vegada vos pot recordar, si és que l'heu vist, clar, a la pel·lícula El Verdugo, d'en Berlanga, que precisament va ser rodada també a les nostres illes, i de vos ho dic, que pot recordar precisament perquè està basada en la vida d'aquest botxí, d'en Florencio Fuentes Estebanez. I hem dit que en Tudurí el varen ajusticiar amb el sistema d'esgarrot, esgarrifós sistema d'execució. Com era això? Com funcionava? I del segons el llibre Crímenes i Criminales, d'en Jeroni Fullana, editat per Leonard Montaner, diu: en un principio, el sistema consistía en un simple nudo corredizo con un palo que lo retorcía y estrechaba el círculo en torno al cuello del condenado, provocando la muerte por estrangulamiento. Más tarde, esta cuerda fue sustituida por una argolla o collar de hierro que era accionado como un torniquete. La siguiente innovación en dicho instrumento consistió en aplicar un tornillo que, al girarlo, reducía el diámetro de la argolla y estrangulaba al reo. El sistema se fue perfeccionando con otras innovaciones en el mecanismo, como la penetración de un tornillo que rompía las vértebras cervicales, el bulbo raquídeo y la médula espinal a la primera vuelta del torniquete de hierro que estrechaba la argolla, provocando con ello una muerte instantánea. Mort instantània, en teoria, perquè, com hem vist, no sempre era així. I un altre punt. Encara que sempre et sol dir garrot vil, no sempre era així, perquè, segons decret reial, hi havia tres tipus diferents. El vil, pel més deshonrosos, sense distinció de classe social. Després estava el garrot ordinari, para los reos pertenecientes al estado llano, y el noble para los hijos d'algo. I quina era la diferència entre un i l'altre? I la única diferència que hi havia era la manera de dur-los cap al cadafal i com estava adornat aquest. Perquè a l'hora de la realitat, tots tenien el mateix aparell com a objectiu final. Però en els primers, en els d'esgarrot vil, es duien dins un cabàs d'espart. En els d'ordinari, garrot ordinari, els duien damunt d'un asa, i els de garrot noble els duien damunt d'un cavall engalanat amb draps de dol, acompanyats d'amics i de familiars, anava sense fermar, i a més, curiosament això, sembla que el botxí li feia el tràmit de sol·licitar-li permís per a començar a executar la seva macabra feina. I bé, mentre s'anava contant això, hem arribat en el carrer de Sant Jaume i ara seguim en crims, però de la mà d'en Sergio.
Sí, ara anem amb un terrible crim, que ben bé no va succeir per aquí, però que sí que té carrers pels que mos movem ara com a protagonistes, perquè just davant l'església de Sant Jaume vivia la protagonista d'aquesta història. El 4 de setembre de 1779 va comparèixer morta dins el bany d'una casa ben de vora de l'església de Santa Eulàlia, na Lluïsa Vilelles. L'havia morta de forma cruel, d'una ganivetada per l'esquena. Era una dona casada. Ell vivia just aquí davant, i a més tenia una relació fora del matrimoni. El seu home vivia fora de Mallorca i el seu amat, per ventura, li pot sorprendre algú. Era ni més ni manco que un capellà beneficiat precisament de Santa Eulàlia, en riquesa i influència i economia, Joan Lion. De fet, tant amants van ser que tingueren dos fills en secret. Una vegada trobat el cos, va començar naturalment la investigació i els veïnats foren duits a declarar. Tenien, per exemple, el testimoni de l'amo d'aquella finca, que va dir que havia topat amb sa parella i que estaven discutint a crits molt forts. Una altra veïnada digué que després de sa discussió havia vist el capellà amb sa cara tota plena de rapinyades. Aquella lota va demanar què havia passat i en Lion va dir que res. Més tard, sa mateixa lota va intentar fer-ne el lavabo on es trobava sa dona i el capellà li va impedir l'accés. La cosa començava a aparèixer certament clara, però les autoritats no tenien totes les dades, així que seguirien investigant. Abans que Ana Luisa fos trobada, es van veure restes de sang de baixa estora més propera en el lavabo i també a través de la finestra. Alguns veïns veren una cosa, un embolic, estes en terra, que van identificar com Ana Luisa, però que no sabien si era viva o morta, s'estimaren més no dir res. Lo més inquietant, per ventura, és que el capellà va ser declarat culpable del crim, però ningú va rebre càstig, ni en Juan Lion, que va fugir de Mallorca, ni els testimonis que no s'atrevien en primer moment a confessar el que acabam de comentar. Sabeu que va argumentar el capellà en la seva defensa? Que s'havia topat de casualitat amb la Luisa Vilelles i que ella el va amenaçar amb un ganivet.
Idò, jo saps que crec que hem d'argumentar? Idò, que davant de qualsevol tipus d'abús masclista o de violència dins l'àmbit familiar, el que s'ha de fer és denunciar. Tenim totes i tots l'obligació. I tenim també al nostre abast el telèfon 016, que és gratuït i que, a més, no deixa rastre. Perquè, malgrat que històries d'injustícies i abusos s'han succeït al llarg del temps, a dia d'avui no es pot tolerar de cap de ses maneres. És feina de tothom. Així que, prou.
Bon Nadal.
Si vols tenir sexe amb altres, parla, mira, sent, consensua o i gaudeix-ne.
Campanya de prevenció de la violència sexual finançada pel Ministeri d'Igualtat, Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Institut Balear de la Dona.
Bon Nadal.
I hem arribat a la fi de la ruta d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta passejada sonora, d'aquesta ruta de Font de Misteris. La nostra pretensió no ha estat una altra que mostrar quina quantitat de curiositats podem trobar a les nostres localitats, en els nostres carrers, a les nostres places. Només a un petit redol podem comprovar la quantitat d'increïbles i sorprenents històries amagades rere anys i anys de cròniques, d'històries, i ho tenim aquí, a casa nostra. Així que vos convidam a seguir cercant, a investigant, a consultar llibres, biblioteques, arxius digitals també, clar que sí. I també vos convidam a sortir i gaudir de les nostres gens, dels nostres carrers, del nostre patrimoni. En definitiva, de la nostra terra i de la nostra cultura. De na Glòria Estefan, mi tierra. Allí pau i fins a la propera.
Santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Está los pregones, la melancolía. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón.